Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. El consum habitual de cigarrets electrònics entre joves se situa en el 27%, a les Balears, és a dir, gairebé un de cada tres. Tot i estar per sota de la mitjana estatal, els experts alerten del perjudicial per la salut, sobretot perquè aquests productes es perceben com a innocus quan no ho són. En espera de l'aprovació de l'avantprojecte de llei antitabac al Congrés dels Diputats, nofumadores.org adverteix que els avenços assolits els darrers 20 anys per aquesta norma estan en risc davant l'auge dels productes sense nicotina i la manca d'una reforma legal efectiva. Tot d'una vos explicam en detall, abans repassam els titulars. És diumenge, 18 de gener. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver a la platja de Samarjal, de la Costa dels Pins, a Son Cervera. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. La víctima podria haver caigut d'una embarcació de migrants irregulars. Fins a 6 embarcacions s'han arribat a les costes de les illes aquest cap de setmana, amb 151 persones a bord, totes d'origen subsaharià.
Menorca acaba Sant Antoni amb el concert tradicional i el pla institucional centrat en l'habitatge.
El president del Consell qüestiona si l'illa ha de continuar creixent demogràficament. Els consellers de Més per Menorca han abandonat la sala en protesta pel conferenciant escollit enguany, l'economista liberal Marcos de Quinto.
Francesc Antic, president del govern del primer pacte de progrés, és fill il·lustre del Gaire.
L'acte de reconeixement al polític socialista mort a principis de l'any passat ha comptat amb la presència de nombrosos veïnats del poble i excompanys de partit i de l'executiu que presidí.
Reunió d'urgència avui dels membres de la Unió Europea.
Es vol acordar una resposta consensuada a l'anunci de nous arancels per part de Donald Trump als països europeus que participen en maniobres militars a Groenlàndia.
I en els esports, quins titulars tenim avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Volem destacar que el Real Mallorca va sumar ahir els primers punts del 2026 gràcies al meritori triomf davant l'Atlètic Club de Bilbao per 3-2 gràcies al hat-trick de Vera Moretti i les provincials intervencions del porter i vicent del Mallorca, Leo Roman.
La inestabilitat meteorològica persisteix avui amb més ruixats que ja han descarregat prop de 30 litres a Menorca. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge d'inestabilitat meteorològica. Mantenim la presència d'aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera i de la formació d'alguns centres de baixes pressions que durant els pròxims dies donarà pas a més precipitacions. De fet, avui encara tindrem alguns ruixats localitzats que puntualment podrien ser intensos i fins i tot acompanyats de qualque tempesta. El cel quedarà parcialment ennigulat durant bona part del dia, tot i que es podria veure qualque clariana. Quant a les temperatures, avui màximes amb poquetes variacions. Els registres quedaran entre els 13 i els 16 graus, amb el vent de component sud, del sud i del sud-oest, que bufarà en fluix. Tot i així, atenció, perquè la situació marítima es començarà a alterar al nord de les illes, sobretot a partir del capvespre. Demà entrarà vent de gregal que podria bufar ja amb més intensitat. De fet, atenció, perquè per la Rabola de Sant Sebastià, de moment no tenim molt bones notícies. Sembla que el cel tornarà a quedar tapat amb possibilitat de precipitacions que avançarien del nord cap al sud i que podrien afectar a partir de migdia, preferentment de qualsevol punt de les illes, però en especial al nord de Mallorca.
Gràcies, Tomàs. A tot això em dedica la pluja. Ha deslluït una mica la celebració ja de Sant Antoni, però el Pi de Pollença està coronat per un jove de 17 anys i en temps rècord.
Poc més de 20 minuts s'ha necessitat Joan Rabassa per arribar a dalt del Pi, un trajecte més curt de l'habitual perquè l'arbre s'ha esqueixat dues vegades i, per tant, l'alçari ha estat menor que altres anys.
I un apunt de servei perquè els trens circulen hores d'ara amb demores per mort d'una avaria. Serveis Ferroviaris de Mallorca informa que la circulació ja s'ha restablert després d'uns minuts aturada, però la incidència obliga a circular per una via única en el tram entre el pont d'Inca i Escaulls en tots dos sentits. Per això avisam els passatgers que s'informin amb antelació. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començant.
Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Es compleixen dues dècades de l'aprovació de la primera llei antitabac a l'Estat, una norma que va canviar els hàbits socials i va reduir l'exposició al fum en espais públics. Tot i això, el balanç actual és agredolç. A les Illes, com a la resta del territori, nofumadores.org adverteix que els avenços assolits des del 2005 estan en risc davant l'auge dels nous productes sense nicotina i la manca d'una reforma legal efectiva. Ens ho explica Victòria Morell.
Des de l'entrada en vigor de la llei, la prevalença del tabaquisme ha baixat de xifres superiors al 25% fins a situar-se entorn del 19%. Tot i aquesta davallada, societats científiques alerten d'un augment del consum de nous productes de nicotina entre menors i adolescents. A les Illes Balears, el consum habitual de cigarretes electròniques entre joves se situa en el 27%, per sota de la mitjana estatal, tot i que un de cada tres assegura haver-los tastat alguna vegada, mentre que al conjunt d'Espanya la xifra puja fins a un de cada dos. Toni Zamora és coordinador assistencial de salut mental de l'IPSalut.
Cierto que en Baleares las cifras son más bajas que la media nacional, pero evidentemente las cifras aún así son muy altas, sobre todo por el potencial dañino que tienen los vapers, porque una de las cosas que más nos asusta, ¿no?, a nivel de salud pública, es que hay una percepción de que los vapers o vapear en general son inocuos, tengan o no nicotina, tienen además un montón de sustancias que son perjudiciales claramente para la salud.
Segons el darrer informe Estudes, un 14,5% dels nens de 12 anys reconeix haver vapejat alguna vegada. A escala estatal, gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys consumeix tabac, amb un 49,5% el 2025. Tot i una lleugera reducció respecte a 2023, la percepció del risc augmenta. Segons explica Zamora, aquest consum es veu afavorit per noves estratègies de màrqueting de les empreses, cada vegada més orientades a treure el públic jove cap als vapers.
Poden utilitzar formatos molt més llamativos para la población juvenil, con dibujos, con colores, con tecnología, ¿no? Que hace evidentemente pues, que es un producto novedoso, llamativo, te distingue inicialmente cuando es un producto nuevo y exploran otras vías novedosas, más llamativas, para que la gente se apunte como una moda más.
Des de l'àmbit sanitari, professionals del tabaquisme alerten també de les dificultats en l'abordatge terapèutic dels menors. A les Balears, només un 4% dels fumadors rep tractament, tot i que 7 de cada 10 voldria deixar-ho. Miquel Àngel Aguiló és coordinador de tabaquisme del Col·legi de Farmacèutic de les Balears.
Calculem que a Balears pot haver, per dir-te una xifra, uns 340.000 fumadors. No? Només es tracta un 4% de la població, quan se sap per els estudis, i això a nivell mundial, que un 70% dels fumadors voldrien deixar de fumar si se'ls hi facilités. Per tant, ni per part de l'administració, ni nosaltres, els propis professionals, ni les societats científiques, fem el suficient per combatre la primera causa de mort evitable.
En aquest context, el desembre es va posar en marxa la campanya Molt prest podria ser massa tard, orientada a la prevenció d'addiccions entre infants i adolescents. Segons explica Zamora, es tracta d'una campanya que compta amb la participació directa de joves que han rebut formació i informació sobre els efectes nocius del tabac i dels vapers.
La clave de este tipo de proyectos es que está llevado a cabo por jóvenes y para jóvenes, ¿no? Porque somos conscientes que tenemos que llegar a esa población y no siempre es fácil y la mejor manera de hacerlo es contar directamente con ellos.
Des de nofumadores.org, el seu delegat a les Illes Balears, Salvador Tàrrega, denuncia que amb la reforma de la llei encara pendent no respecten prou els espais sense fum, alerta de la manca de control, d'inspectors i d'educació, així com del buit legal sobre els productes alternatius com els vapejadors.
Això ho atribueix que una falta de valentia política, de valentia, diguem, científica, perquè tot això està avalat en els nostres estudis científics que ho demostren, i en definitiva pues, una manca de responsabilitat dins l'esquerra política que tenen.
Tot i que el consum de tabac tradicional es manté mínims històrics, els experts assenyalen que el consum de vapers pot esdevenir la porta d'entrada al tabaquisme i reclamen mesures més valentes per protegir la salut pública, especialment entre infants i adolescents.
I continuem amb la crònica de salut. Amb la radiologia intervencionista, els metges poden fer intervencions quirúrgiques mínimament invasives. Per exemple, emprant càtars que s'introdueixen en una artèria per la part alta de la cuixa i fins a arribar al cervell per desembossar així la circulació de la sang en el cas d'un ictus.
També pot servir davant alguns tipus de càncer. D'acord amb les darreres dades que hem trobat i que són de l'any 2021, cada any se'n fan més de 3.000 d'aquest tipus d'actuacions a l'Hospital Mallorquí i Balear de Son Espases. Aquesta setmana ha estat el Dia Mundial de la Radiologia Intervencionista. Salvador Miralbés, neuroradiòleg de l'Hospital de Referència, explica l'actuació en cas d'ictus, sobre el qual s'ha aconseguit disminuir la mortalitat en el 12,5% dels casos, gràcies a que de cada vegada es detecta més aviat.
El diagnóstico, la gente está mucho más concienciada en que existe este problema que es el ictus. Una persona que se queda sin poder mover un lado del cuerpo, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder expresarse, que entra en coma de forma aguda y que ante cualquier problema neurológico ya no lo dejan pasar, ya no esperan al día siguiente, sino que ya acuden a un centro especializado.
Dur una vida saludable i controlar els factors de risc, com ara la hipertensió, el colesterol i el sucre, ajuda a la prevenció.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Joan Rabassa, de 17 anys, ha coronat el Pi de Pollença de Sant Antoni d'enguany, una edició d'aquesta festa popular que es recordarà durant anys i no per les ràpides en pujar, que també, sinó per la doble esqueixada de l'arbre quan l'entraven a la plaça Vella.
Sí, hasta quan tot just entrava a la plaça i començava a col·locar-se l'arbre. El tronc s'ha croeat a la part alta, just per davall de la ramera. Aquest incident ha obligat a modificar la maniobra d'entrada i s'ha esqueixat de nou per la part baixa, fet que ha retardat encara més la col·locació del Pi. Després d'uns minuts de nervis, però s'ha pres una decisió. Ho explicava així el batlle Martí Marc a IB3.
La paraula important és seguir la festa. Ha estat una desgràcia, però hem de veure tot el que hem disfrutat des de Ternella fins aquí, i per tant la festa segueix. El més petit, sí, amb una cosa que no havia de passar, ha passat, però la festa continua.
L'important és trobar una solució segura.
I a més no ha passat cap desgràcia personal, i això també és important.
Com a solució han tallat la base rompuda del Pi i l'alta, també, a la ramera, l'han cordada per poder col·locar-lo i donar el sus a la pujada. Així ha quedat un trajecte curt d'uns 12 metres que no senzill. Joan Rabassa, de 17 anys, com dèiem, ha coronat el Pi, finalment, a les 9:52 minuts. Ho ha fet sense aturar-se. Abans que ell, ho havien intentat diversos atlets des de 22 minuts abans. Els seus amics, que l'han ajudat des de baix, estaven eufòrics d'alegria.
No hi havia ningú que volgués pujar el Pi més que ell. És la persona que més ha fet feina i més volia
fer. Com s'ha preparat? Conta-m'ho.
Ell, simple, ell anava fent feina a l'entrenant per anar a l'altre món. Ara que hi ha força.
La pujada del Pi de Pollença està passada per aigua, ben igual que moltes de les celebracions d'aquest dissabte. De fet, una barrombada ha precipitat la cavall de les beneïdes de Muro, declarades enguany bé d'interès cultural immaterial.
La celebració de Sant Antoni ha quedat a mitges, però abans del ruixat han pogut desfilar tota classe d'animals a les beneïdes de Muro. Entre aquests, una vegada més, la Guàrdia d'Oboès, que ha atret l'atenció dels presents. També molts de cavalls i animals de companyia, amb tot, seguint la tradició, s'han premiat les millors carrosses de la jornada amb la ximbomba d'or, a la vegada que ja es comença a preparar el Sant Antoni de l'any que ve, amb la tria dels dimonis. També s'han triat, per sorteig, per primera vegada, dos dimonis tradicionals. Escoltam Maria Francisca, Premi Dimoni Tradicional, i Margalida Porqué, Premi Dimoni dels Tres Toms.
No m'ho esperava, m'apunt per mort d'ells. Fa un parell d'anys que m'apuntava, i mira, enguany ha anat bé.
Estic que no m'ho crec quan mon pare m'ha cridat dient que era el dimoni. M'he posat a plorar, perquè per jo és un orgull representar el meu poble d'aquesta manera. Estic molt contenta.
Justament Toni Mascó, Martí Mascó i Jaume Cloquell, que havien exercit aquest paper de dimoni, han rebut un homenatge per la seva trajectòria.
I els qui han evitat remullar-se aquest dissabte han estat tots aquells pobles que han celebrat les beneïdes i desfilades de carrosses al matí. A Manacor, la participació i l'ànim no han minvat, tot i l'amenaça de pluja i el cansament de la revetlla prèvia.
A la localitat del Llevant han estat una dotzena les carrosses que han participat del concurs a les beneïdes. La guanyadora ha estat la comparsa Font d'un Temps, que se n'ha duit 500 euros.
M'ha sopat premi. i la gent està estilivada.
Entre els manacorins hi ha molta afició als cavalls, que tingueren una gran presència també a la desfilada.
Jo encara no m'he tret el carnet de poni, però antes passejava a cavalls.
Sí, no, bé, no, tot sí, per molt dels cavalls i perquè els nens disfrutin un poc en els cavalls.
I amb la meva amiga i els dos nens, pues, mos feia gana sortir amb els nostres ponis, que hi estan amb ells dia a dia, i poder-los també mostrar i la tradició.
La nota distingida a les beneïdes de Manacor l'ha posada un grup vestit a l'antiga en roba centenària de Mallorca i poc coneguda per molts.
La pluja ha deslluït, com dèiem, algunes activitats programades per celebrar el Dia Gran de Sant Antoni de Portmany. Els ruixats de primera hora del matí obligaven a cancel·lar la tradicional desfilada de carros.
També que la benedicció d'animals i el ball pagès s'hagi realitzat finalment de vora l'església en una zona més resguardada i no al passeig de ses fonts ha estat a causa del temps. Han estat pocs els propietaris que s'han animat a dur finalment així les seves mascotes a beneir. El bisbe d'Eivissa, Vicent Ribas, ha beneït sobretot cans, entre els quals els ensinistrats per la Guàrdia Civil, però també qualque moix i un cuní.
Des del primer any que ho faig, ja sabia que es feia d'antes, però per una cosa o per l'altra no els havia dut, i avui m'he aixecat i dic, avui vull dur-les a beneir.
Que és tenir en compte tots els animals del poble, i com per a mi, per a totes les persones, són molt importants els animals.
Esta tradició m'encanta. Cada any venim per Sant Antonio.
Per mor de la previsió meteorològica, també s'ha cancel·lat a Sant Antoni el concert Paripé d'Ardeo, previst pel vespre de dissabte.
I en el cas de Menorca, ho dèiem en titular, s'ha acabat la Diada de Sant Antoni amb el ple institucional del Consell Insular, on l'habitatge s'ha definit com la prioritat absoluta i després s'ha fet el concert al Teatre Principal de Mo. Ens ho explica Blai Barber.
Bon dia, així és. Un teatre principal ple per escoltar l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, acompanyada de veus líriques menorquines com Arnau Tarragó, Ricardo Bosch, Cristina Álvarez i Samantha Begur. Abans, a l'acte institucional, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, va definir l'habitatge com a prioritat absoluta. Va qüestionar si Menorca ha de continuar creixent tant demogràficament i va parlar de la necessitat d'augmentar la renta per càpita dels menorquins. El sentim.
Menorca no vol créixer en volum, ni només en valor afegit brut. Vol créixer en benestar i en renta per càpita. No es tracta de tenir més gent, no es tracta de tenir més cotxos o més pressió sobre el territori, sinó de generar més valor amb manco i pacte.
El conferenciant d'enguany va ser Marcos de Quinto, economista liberal, que va parlar sobre liberalitzar sòl o reduir impostos. Va fer aixecar de la cadira els consellers de Més per Menorca, que van abandonar la sala abans que comencés. Durant la festivitat de Sant Antoni, un dels actes més concorreguts van ser els tres tocs de Ciutadella. Sentim alguns dels assistents.
Mos veiem tots, i veiem coneguts i família, mos trobàvem aquí.
Nosaltres la solen passar amb els amics, amb la família, i és una tradició molt important per nosaltres.
Sí, és molt important, perquè des d'aquí és on del nostre idioma que xerram i des d'aquí ve quasi tot.
Enguany, al mercat de dàtils i taronges no es va rifar per primera vegada un porc viu. També es van fer durant el dia d'ahir beneïdes d'animals a molts pobles de Menorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver a la platja de Samarjal, de la Costa dels Pins. Tot apunta que la víctima podria haver caigut d'una embarcació irregular i la zona s'haurien arrossegat el cos fins a aquesta platja de Son Cervera.
Fins a 151 persones, totes d'origen subsaharià, varen ser rescatades en aigües de les Balears. Anaven a bord de 6 barques. La darrera va ser localitzada a Cala Ferrera, Santanyí, i de les 5 restants, 3 varen ser interceptades prop de Cabrera, una al sud-oest de Mallorca i una altra a Formentera.
L'expresident del govern, Francesc Antic, ja és fill il·lustre del Gaida. El nomenament ha tingut lloc aquest dissabte en una sessió plenària extraordinària i en el marc del dia festiu de Sant Honorat del Poble. En la seva memòria es col·locarà ara un quadre a la sala de plens.
L'expresident president va morir el gener de l'any passat i la seva família, amics i representants de l'Ajuntament del Gaidí, a més del govern i de l'àmbit estatal, l'han recordat amb emoció, amb una projecció d'imatges representatives del seu recorregut vital i també institucional. Pep Antic és el fill de Francesc Antic.
Mon pare crec que seria un dels reconeixements que més content estaria, perquè si una cosa estimava era en el poble, estaria molt orgullós, perquè quan havia de fer feina per Madrid i tot això, l'únic que pensava era tornar al poble i fer poble i s'acabava. Tant si era a Palma la feina com a Madrid, era igual, ell era del Gaida.
Francesc Antic va ser batlle del Gaida entre l'any 1991 i el 1997, abans que fes el vot al Consell de Mallorca. Més tard, l'any 1999 va guanyar les primàries socialistes i va convertir-se finalment en el president del primer executiu progressista de les Illes i de coalició en la democràcia. Els veïnats que el van conèixer de prop i guarden molt bon record.
Aquesta sessió d'avui és extraordinària i ell una magnífica persona.
L'altre d'aquí, el Gaida, en Xisco, l'estimam molt. Jo era veïnat meu de darrere les vinyes, de ma fare vila, ell també vivia a fare vila i era un mes. Ha estat un reconeixement la mar de guapo. I que deia, en Xisco se'l mereixia.
Era amic nostre i bueno, ha fet tot el que ha pogut del poble i molt.
Antic és el sisè fill il·lustre al Gaidí.
I derogar la llei d'habitatges primordial, segons s'ha dit el Partit Popular, perquè 7 anys de govern de Pedro Sánchez no han ajudat a la ciutadania a comprar o llogar, asseguren. Per això proposen ara un paquet de mesures fiscals, regulació del mercat i agilització administrativa.
Es tracta d'un pla integral seguint el model balear, diu la formació, per abaratir preus i facilitar que joves i famílies puguin adquirir un pis o una casa. José Vicente Maribosó, diputat del PP i portaveu adjunt a la cambra del Congrés per les Illes Balears, defensa l'èxit de les polítiques d'habitatge del govern de Provença.
El buque insígnia de les polítiques d'habitatge del Partit Popular a nivell estatal és el govern de Marga Provença. No? El govern de Marga Provença durant aquests 2 anys ha pres moltes mesures dirigides a abaratir el preu de compra i el preu de lloguer. No?
Paraules de Maria en una roda de premsa a Palma, acompanyat, en què ha estat acompanyat dels parlamentaris estatals Maria Salom, Carles Simarro i Martí Àngel Torres, en què han exposat el full de ruta en matèria d'habitatge del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
I precisament sobre polítiques d'habitatge aplicades als Estats Units, a Àustria o Suïssa, són algunes de les més de 60 accions pràctiques per combatre la carestia a Eivissa, que recull l'estudi Reimaginem l'habitatge a Eivissa. Un informe que ha servit de punt de debat en la primera conferència del cicle El repte de l'habitatge, que organitza la demarcació a les Pitiuses del Col·legi d'Arquitectes i que s'allargarà fins al 13 de març.
A Àustria apliquen normes de zonificació per limitar les segones residències i a Amsterdam obliguen els propietaris a ocupar l'habitatge com a residència habitual. Aquests i altres 60 d'exemples es varen posar ahir a debat com a idees per atacar els problemes d'accés a l'habitatge a Eivissa. Ho explica Sofia Ribas, directora de l'estudi Reimaginem l'habitatge a Eivissa.
Hemos intentado apartarnos de la nueva construcción y creemos que lo principal y lo más importante es entender cómo se está usando el parque edificado actualmente.
I és que una de les conclusions de l'estudi és que el 20% dels immobles a Eivissa està buit o infrautilitzat. També que un 30% de residents es plantegen marxar de l'illa per no poder accedir a un habitatge digne. I que més del 80% de les compres les realitzen no residents.
Dos de les solucions que proponemos lo que intentan es preservar suelo para las personas residentes.
Les conferències per debatre sobre aquesta problemàtica s'allargaran fins al 13 de març.
Encara en plana política, el grup socialista lamenta la manca de control del Consell de Mallorca damunt del Servei d'Inspecció de Vehicles. A més, denuncia la precarietat dels treballadors de la concessionària que diu pateixen una sobrecàrrega de feina.
El conseller del grup socialista, Joan Ferrer, considera un escàndol el funcionament actual del servei que presta la Inspecció Tècnica a Mallorca. Denuncia que per pal·liar les esperes per a la inspecció, la concessionària permet cites diàries vulnerant els drets laborals de la plantilla i provocant, diu, un degoteig constant de baixes d'operaris de les estacions que no aguanten la pressió.
Atiborrar les cites, és a dir, posar més usuaris a dins de cada hora de cita, d'aquesta manera els operaris han d'esforçar-se molt més, han de treballar molt més, han de duplicar les seves feines, el que està provocant també que moltes persones que treballen a la ITV se n'estiguin anant, estiguin canviant d'empresa, estiguin marxant perquè no aguanten aquesta pressió.
Afegeix el polític del Partit Socialista al Consell que, tot i les repetides queixes i denúncies d'usuaris per les demores en l'atenció de les revisions, el Consell mallorquí no ha iniciat ni un sol expedient sancionador a la concessionària ITV Bassa.
I només un dels 8 quiosquets de platja de Formentera desmuntant les instal·lacions tal com estableix la concessió. La resta han presentat un recurs contenciós administratiu i mesures cautelars per evitar aquest desmuntatge. El Consell Insular ja va avançar que els inspeccionaria i els imposaria noves sancions. En té els detalls Elena Trinidad.
El quiosquet de platja Bartolo, situat a Escopinà, Migjor, ha estat l'únic que, tal com marca la concessió, ha desmuntat les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer. Els altres 7 concessionaris s'han tancat, però no han desmuntat. Han presentat un recurs contenciós administratiu, mesures cautelars i un informe d'impacte ambiental que diuen ratificar que desmuntar suposa conseqüències mediambientals greus. Un fet que genera opinions diverses entre els veïns de Formentera.
El desmuntar per un mes em pareix una pèrdua de temps perquè porta camion, endugatem camion, ho desfàs tot el sol, ho desfàs tot.
Que han posto el xiringuito que no se pueden desmuntar. Esto es el problema principal. Però si la ley te dice que lo debe desmontar, lo debe desmontar.
Lo que se conlleva pues no es como viable, ni para el medio ambiente, ni económicamente.
En el que sí coincideix la població és en la falta d'oferta d'oci a l'hivern.
Normalmente, el fin de semana, si el tiempo está bueno, todos los isolanos se van al chiringuito.
Pues por lo menos eso es algo que nos puede entretener en los fines de semana. Bueno, por lo menos para los que somos trabajadores, que estamos todos los días trabajando.
L'any passat, cap dels 8 quiosquets va desmuntar i el Consell els va imposar una sanció molt greu. Aquest any es preveu que s'imposin noves penalitzacions. El govern podria més proposar retirar les concessions per irregularitats com aquesta.
I encara un darrer punt econòmic. L'Ajuntament de Calvià ofereix als residents la possibilitat de pagar els tributs municipals de manera fraccionada i fins i tot els ofereix un descompte del 5% sobre el total a liquidar.
Això sí, com a condició, el ciutadà s'ha d'apuntar al pla municipal personalitzat de pagament fins al 15 de març per apuntar-s'hi. S'ha de tenir en compte que el pagament fraccionat suposa fer-lo a través de domiciliació bancària i amb dues opcions, o 4 quotes de pagament del rebut o 10 o més, quant al descompte del 5% no podrà sumar més de 40 euros.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé per ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Abans d'arribar a les 8 i mitja, repassant més notícies nacionals i internacionals. Representants dels 27 països de la Unió Europea es reuniran d'urgència avui cap vespre. Es vol acordar una resposta consensuada a l'anunci de nous aranzels de la Casa Blanca contra els països europeus que participen en maniobres militars a Groenlàndia.
Un fet al qual ja s'han produït reaccions, per exemple, la d'Antonio Costa, que és el president del Consell Europeu, i ha dit que els aranzels soscavarien les relacions transatlàntiques i comportarien el risc d'una espiral descendent perillosa en l'economia. També ha parlat sobre aquesta qüestió la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha afegit que Europa es mantindrà unida, coordinada i compromesa amb la defensa de la seva sobirania en relació a aquests interessos expansionistes sobre el territori danès per part de Washington.
Tot això, com dèiem, després que el president dels Estats Units ha anunciat l'aplicació a partir del 1 de febrer d'una aranzela addicional del 10% a Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia, una xifra que podria augmentar fins al 25% a partir del mes de juny.
El president francès Emmanuel Macron qualifica les amenaces dels Estats Units d'inacceptables i defensa que Europa respondrà de manera unida. També el primer ministre suec ha rebutjat el que considera un xantatge. A tot això, milers de persones s'han manifestat aquest dissabte tant a Dinamarca com a Groenlàndia contra les amenaces dels Estats Units.
I la nova amenaça de Trump ha eclipsat, hem de dir, la firma aquest dissabte al Paraguai de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur, un pacte que dona lloc a la major zona comercial del món món amb prop de 800 milions d'habitants.
Altra vegada, von der Leyen ha defensat l'acord com una aposta pel comerç just i la cooperació en un context internacional marcat, diu, pel proteccionisme, mentre que el president de l'Argentina, Javier Milei, ha anunciat una ràpida ratificació del tractat pel seu país i ha demanat que faci el mateix al Parlament Europeu.
Estamos ratificando un rumbo. La Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la inserción internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional.
L'acord entre la Unió Europea i el Mercosur no té el suport dels agricultors i ramaders europeus, que asseguren que els productes sud-americans són més barats i estan manco regulats, cosa que perjudica directament els seus.
I un darrer punt, a Espanya, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reuneix avui tots els seus barons per conformar un front comú sobre finançament autonòmic després de l'acord aconseguit entre Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Ara s'hi han tocat les 8:30, repassam els titulars de les jornades 18 de gener. L'auge dels nous productes sense nicotina i la manca d'una reforma legal efectiva del tabaquisme són una amenaça pels joves. A les Illes Balears, un de cada tres menors ha usat alguna vegada una cigarreta electrònica.
La Conselleria de Salut ha posat en marxa la campanya Molt Prest Podria Ser Massa Tard, orientada a la prevenció d'addiccions entre infants i adolescents. S'ofereix formació sobre els efectes nocius dels vàpers perquè després puguin transmetre aquests coneixements al seu entorn.
La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver a la platja de Samarjal de la Costa dels Pins, a Sant Cervera.
La víctima podria haver caigut d'una embarcació irregular. Fins a 6 han arribat a les costes de les Illes aquest cap de setmana amb 151 persones a bord, totes d'origen subsaharià.
Francesc Antic, president del govern del primer pacte de progrés, és fill il·lustre del Gaida.
L'acte de reconeixement al polític socialista mort a principis de l'any passat ha comptat amb la presència de nombrosos veïnats del poble i excompanys de partit i de l'executiu que presidit.
Només un dels 8 quiosques de platja de Formentera ha desmuntat les instal·lacions, tot i que la concessió obliga a retirar-los durant un mes.
Els titulars s'hi han presentat un recurs, però el Consell de Formentera ja ha anunciat que els imposarà sancions.
Menorca acaba Sant Antoni amb el concert tradicional i el pla institucional centrat en l'habitatge.
El president del Consell Menorquí qüestiona si l'illa ha de continuar creixent demogràficament i els consellers de Més per Menorca han abandonat la sala en protesta pel conferenciant escollit enguany, l'economista liberal Marcos de Quinto, perquè el consideren ultracapitalista.
La pluja ha deslluït, això sí, una mica les celebracions de Sant Antoni, però el Pi de Pollença està coronat per un jove de 17 anys i en temps rècord.
Poc manco de 20 minuts s'ha necessitat Joan Rabassa per arribar dalt del Pi, un trajecte més curt de l'habitual, perquè l'arbre s'ha esqueixat dues vegades i, per tant, l'alçària ha estat menor que altres anys.
I un apunt de servei, el tren circula en hores d'ara amb demores per mort d'una avaria.
Serveis Ferroviaris de Mallorca informa que la circulació ja s'ha restablert després d'un minut d'aturada, però la incidència obliga a circular per via única en el tram entre el pont d'Inca i Escaulls en tots sentits.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem ara un cop d'ull a les portades dels diaris que es publiquen aquest diumenge. El Menorca obri amb les declaracions polítiques en el Dia del Poble Menorquí, que ja ho heu escoltat a l'informatiu, han estat centrades en la crisi de l'habitatge. Titula: el Consell gestionarà els seus habitatges de protecció oficial i afegeix que després de 2 anys comprant sòl per cedir-lo a l'Ibavi, el govern insular opta per adquirir pisos ja acabats per administrar-los.
I completa l'abans d'informació dedicada a l'acte institucional del Dia de Menorca, amb la cita del president insular Adolfo Vilafranca, que hem escoltat en aquest informatiu, ens demanant fins quin punt Menorca pot seguir creixent. I encara sobre la conferència, de la qual també hem parlat, de l'economista Marcos de Quinto, en els 70 tot era més fàcil, va destacar del que va dir sobre l'habitatge. Justament també explica que els consellers, també, com hem dit, es van plantar davant aquesta conferència.
I Sant Antoni també es present gràficament a les portades de Periódico i Diario de Ibiza, amb fotografies del bisbe Vicent Ribes beneint amb festa portmanyenca. Un Sant Antoni passat per aigua, diu el primer, pluja de benediccions, titula el segon.
Quant als anunciats principals, no hi ha en canvi concordança entre aquests dos diaris. Els pitius els han estalviat més de 100 milions d'euros després que el govern hagi fulminat, diu, l'impost de successions, titula El Periódico, que cita el vicepresident portmanyenc Antoni Costa, presenta la festa. Les baixades d'impostos estan en l'ADN del PP, deixa dit. El Temps, que assenyala l'impuls a noves mesures fiscals, com l'ampliació de l'import del tipus reduït de l'impost de transmissió patrimonials. La presència política popular es completa, per cert, a la primera pàgina del diari del Grup Serra amb l'anunci de la presentació del Pla d'Habitatge del PP per part de Mariboso a Palma i, a més, també amb un abans d'entrevista al Batle d'Eivissa, Rafa Triguero, que diu aconseguirem que Vila sigui la ciutat del futur que volem.
I quant a Diario d'Eivissa, continua estirant del fil d'informació de l'informe de Càritas sobre el problema de l'habitatge a l'illa. L'11,5% de les famílies d'Eivissa viuen en habitatges o pisos sots arrendats, n'és el títol d'obertura. En Petit diu que exposa que aquest treball de la Fundació Diocesana assenyala l'executiu balear per, diu, renunciar a aplicar la llei d'habitatge i encara que un de cada tres habitatges de Sant Joan estan buits.
Encara sobre aquesta qüestió del cost d'un lloc on viure la major de les pitiuses, el diari anuncia el testimoni d'un resident a l'illa que diu a l'hora de pagar el lloguer entres en pànic, no saps com arribaràs a final de mes. I un altre testimoni dramàtic a la primera pàgina del diari de premsa ibèrica, el d'una dona de 86 anys que passats els aiguats de setembre i octubre diu gairebé cada nit somio amb el dia en què l'aigua gairebé se m'endú.
El seu germà mallorquí, Diari de Mallorca, llegim de primera notícia, la població infantil continua caient a Mallorca. 1.000 nens manco en un any. En subtítol aclareix que són els que no arriben als 10 anys i de nacionalitat espanyola, 5.000 manco en 4 anys. I a la foto veiem el bisbe Sebastià Altavull beneint una guarda d'ovelles a les beneïdes de Sant Antoni de Muro. Les beneïdes esquiven la pluja, és el títol.
Última hora per il·lustrar la seva primera pàgina, confio en l'aposta habitual pel futbol quan ha jugat al Mallorca. Veiem el jugador Muriqui fent el gest del pirata i deixant clar que ha marcat 3 gols. El títol, Muriqui regna en el caos. El titular principal és Detectius de Mallorca treballen en la defensa del cantant Julio Iglesias.
Acabam amb els diaris de fora, en tirada nacional. Tant El País com El Mundo fan balanç del primer any de presidència de Donald Trump als Estats Units. El primer el mostra retratat, amb cara de ben pocs amics, i amb el títol Un any de vertigen autoritari. El segon, Trump imposa la seva revolució per un nou ordre mundial. En aquest cas, la fotografia és de líders europeus i sud-americans enllaçats amb les mans després de la signatura de l'acord de Mercosur.
Quant a La Vanguardia, publica aquest diumenge una entrevista al president del govern espanyol Pedro Sánchez i en destaca l'anunciat Europa ha d'integrar-se més sense esperar els 27.
Així hem arribat a les 8:36. A continuació, els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutació, molt bon dia. Tens per la informació esportiva aquí, a Ivata Ràdio. Parlant del Real Mallorca, parlant de la saturada de Leo Román i de l'espectacular hat-trick de Vera Morici, que sense cap dubte li van donar els 3 punts a un conjunt mallorquinista que va aprofitar-se ahir de la serrada del rival i el fet de que l'Atlètic Club de Bilbao es quedés amb 10 futbolistes per l'expulsió de Guruceta al tram final del partit per endur-se un valuós triomf. Cal recordar que al descans el marcador era d'empat a 2 amb el gols d'Unai Gómez i Nico Williams pel que fa al conjunt visitant i el doblet de Vera Morici pel Mallorca. Al segon temps va continuar l'equilibri sobre la gespa fins que el VAR va rearbitrar una decisió del col·legiat Guzmán Mansilla assenyalant la pena màxima que Morici també va aprofitar per fer el definitiu 3-2, el que suposa el primer triomf, els primers punts que suma l'equip de Iago Barrasate en aquest 2026. Sentint la valoració del tècnic de Berriatua, Iago Barrasate, en acabar el partit.
Bueno, lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero. Y después, pues sí, que ha sido un partido eléctrico, trepidante. Han pasado muchas cosas, pero bueno, por suerte hemos tenido más acierto y nos llevamos una victoria para nosotros importantísima. Venimos de dos derrotas, la clasificación aprieta y después de ponernos dos veces por delante que te empaten, pues es fastidioso y joder, te mina un poco esa confianza también. El descanso hemos hablado de eso y creo que el segundo tiempo hemos entrado muy bien. Hemos tenido la ocasión de Samu, la de Sergi, y luego es verdad que luego con el penalti, con la expulsión, pues cambia. Y los últimos minutos, pues al final ellos van con todo arriba y es verdad que hemos tenido opciones de cerrar el partido, pero también es verdad que ha aparecido Leo y bueno, como tú bien dices, que hay muchos nombres propios hoy, pero lo más importante es que el Mallorca ha ganado, ¿no?
I de ver a Murici, segon Pichichi a la Lliga, amb 14 gols, Arrasate va dir el següent.
Que suscita interés, me parece lo más normal del mundo cuando lleva 14 goles con el Mallorca, ¿no? Pero bueno, no espero ningún movimiento, es un jugador importantísimo para nosotros, siempre lo es, y si hace goles, pues es más determinante si cabe, ¿no? A ver si empezamos a rentabilizar también los goles que hace, porque en la primera vuelta no lo hemos hecho.
I ara les opinions dels futbolistes. En aquest cas, Sergi Darder, Leo Román, Toni Lato... I com no, la gran estrella del partit d'ahir, el kosovà Vedran Murici, amb el seu primer hat-trick amb el Mallorca.
I era hòstia darrere hòstia, era un partit, era un combate, però bueno, és veritat que sí que ha estat molt bé en moltes aspectes de joc, és veritat que han tingut 4 o 5 ocasions clares, són un equip a un nivell molt alt, però crec que l'equip en general ha estat molt bé, molta intensitat, molt de duels, molta energia, molt de contagi positiu entre tots, amb altres con l'afició i evidentment així tot és molt més fàcil.
Creo que bueno, que hoy ha sido un partido abierto, que para el espectador creo que ha sido un partido bonito, de un Mallorca valiente que ha querido ir a por el partido, que se ha puesto 3 veces por delante. En 2 de ellas nos han empatado y creo que el equipo ha mostrado personalidad, ha sido yendo a por el partido y así ha sido.
Hem fet un gran esforç, hem estat allí tot el partit, que és lo que necessitem en estos moments, estar tots junts i bueno, 3 punts molt importants contra un gran equip.
Estoy muy, muy contento, la verdad, y aparte de eso, mi primer hat-trick en Mallorca y mis 3 goles esta vez han servido para 3 puntos, entonces para un delantero creo que el momento no hay... persona más contento del mundo, porque hat-trick, victoria y nada más.
De la 20a jornada primera, ahir es van jugar més del Mallorca 3 a l'Ati de Bilbao 2, els següents partits, Real Madrid 2, Llevant 0, Osasuna, Terral, Sociedad 2 i Betis 2, Villarreal 0. Ara parlant de la primera federació i de l'U d'Eivissa, que amb 6 incorporacions fetes en aquest mercat d'hivern, i encara no ha acabat, vol sumar avui o baixa un nou triomf i així continuar la remuntada de la classificació del grup segon. Juguen a Can Misses a partir de les 6:15 i serà oferit per ser el partit en directe per IBT Ràdio davant un dels conjunts poderosos de la categoria, el Real Múrcia. Miquel Álvarez es el tècnic del conjunt blau i cel.
Es un equipo que viene con una dinámica brutal. Solo ha perdido un partido contra el Sabadell, que va líder. Ha recibido solamente un gol en juego dinámico, como he dicho anteriormente. Es un rival de mucha entidad y que por momentos seguramente a lo mejor nos va a hacer, ojalá que no, nos va a hacer pasar momentos malos y sé que ellos nos van a ayudar y los necesitamos. Y no tengo ningún género de duda porque lo tengo muy claro. Lo mejor de esta, por lo menos desde que estoy yo, ha sido la afición sin duda.
El que fa la segona federació, 19a jornada, grup tercer, l'Andratx, que ahir va ser golejat a l'estadi Johan Cruyff davant el filial del Futbol Club Barcelona per 4-0. Un marcador que deixa els andritxols en zona d'accés després de sumar només 2 punts dels darrers 15 en joc. Per avui, la resta d'enfrontaments, tots a les 12, Unió Esportiva Olot, Unió Deportiva Poblense, Girona B, Atlètic Balears, Terrassa, Societat Esportiva Eivissa i Porreres València i Mestalla, partit que serà oferit, per cert, en directe per IBT Televisió. Jaume Mut és l'entrenador del conjunt porrerenc.
Partit contra un equip amb moltíssima de qualitat, tenen el hàndicap de la gent jove que poden cometre qualsevol error a un moment donat, però, bueno, probablement avui que hi ha Copa del Rei veient 4 o 5 convocats, que potser diumenge jugaran aquí dins Porreres contra nosaltres. Llavors això ja te demostra la qualitat d'aquests jugadors que té el València i Mestalla i que Jo crec que tots els que estàvem en el grup o sabíem que el València més talla no serà un equip on es estigui baix.
I tancam el bloc de futbol a Tercera Federació amb aquest marcador dels partits jugats ahir corresponent a la 18a jornada del grup 11, Roldán Molina 1, Penya Esportiva 2, Pelmany 0, Constància 1, Collerense 1, Felanit 2, Sontcladera 1, Mercadal 3 i jugat el passat dijous al Cudi 2, Manacor 2. Parlant de bàsquet, en quant a la Lliga Challenge, continua el passeig militar de l'Azul Marino, que ahir es va desfer amb tota claredat de l'Ardoi, quart classificat, per 99 a 54. El Batorres va debutar, jugant de 100 minuts després de 6 mesos sense jugar, anotant 10 punts. Ara ja són 16 els partits consecutius sense perdre d'un equip, l'Azul Marino, que continua fent història al bàsquet femení espanyol. A la Primera Federació, ahir l'Estia Menorca es va imposar a Vintalfa al Guipúscoa per 71-64 i suma la cinquena jornada consecutiva en què l'equip de Javi Zamora guanya. I això es va notar també a les graderies del pavelló de Vintalfa amb un gran ambient de bàsquet. Parla Javi Zamora.
Pero ni cuando perdemos dos partidos o tres, que los perderemos, somos tan endebles, ni ahora que ganamos cinco seguidos somos tan sublimes. Nos tiene que caracterizar la humildad, el día a día, el seguir trabajando y el, sobre todo, arroparnos entre nosotros, cuidarnos entre todos los estamentos de esta isla para seguir creciendo.
I per avui el Palmer Bàsquet juga a les 6 al Palau d'Esports de Somos davant del Fuenlabrada amb l'altre compromís sense cap dubte de Pinyol Vermell per l'equip de Juan y Díez, el que sentim.
Creo que también es importante este partido para saber dónde estamos, ¿no? Porque venimos de hacer 3 semanas de muy buena dinámica, tanto a nivel deportivo como a nivel grupal. Este equipo que está, ya te digo, contrastado tanto por los jugadores como por el staff que ellos tienen, que es quien los lidera, Iñaki Martín, grandísimo entrenador. Bueno, creo que nos va a decir un poco dónde estamos nosotros mismos, ¿no?
I recordar que divendres va caure de forma clara el Fibu i Palma a la pista del líder Lima Coruña per 94 a 72. I pel que fa a la Segona Federació, el Clar Sant Antoni torna a jugar a casa. Ho farà davant l'Osca, el partit que jugarà avui migdia, a partir de les 12 a Sa Pedrera. L'objectiu, sumar el 4 triomf consecutiu. Josep Maria Barrocal, tècnic del Clas, parla del rival d'avui.
És un equip molt ofensiu, és l'equip que tira més tripes de la Lliga, que fica més tripes de la Lliga, que reboteja molt bé, que tenen molts jugadors polivalents que juguen amb moltes possessions, un ritme molt alt de partit, moltes coses que fa perillós, però bueno, és un gran repte que tenim i repeteixo, amb molta il·lusió de jugar aquest partit i com sempre necessitem de la gent que ens recolzi.
I ara parlant de rugby, i és que un cop de càstig transformat per Pedro Rabà, el temps afegit li va donar un valuós i necessari triomf al Palma Rugby Union per 26 a 23 davant el Toro Rugby en un derbi marcat per la pluja que no va aturar el llarg del partit jugat als germans Escales. Germán Bustos, tècnic del conjunt local, no amaga la seva satisfacció pel triomf final.
Y muy contento y orgulloso de los chicos. Han jugado un gran partido con muchísima actitud, en gran parte dominándolo. Por lo tanto, moralmente obvio que esto es muy importante porque los chicos se merecían ganar. Esto es una bocanada de entusiasmo y de ganas. Así que feliz, principalmente por ellos, teníamos que ganar y merecíamos ganar.
Pel que fa al vòlei, 13a jornada a la Superliga masculina, amb derrota el Coreta Balemanacó en el Taibre per 3-2 davant el Leganés. A la Superliga femenina, 14a jornada, en triomf de Cajasol de Sevilla, sorprenent davant de la Barca de Menorca per 3-1. Recordem que és la segona derrota consecutiva de l'equip de Bellorens que no guanya en el que portant 2026. En handbol, 16a jornada divisió de plata, en triomf del Transmap Eivissa davant del Sòria per 33-26 i a Primera Nacional derrota de l'Ancià Handbol Mallorca a la pista del Leganés per 33-26. I a futbol sala, 15a jornada, segona divisió, en derrota la quarta consecutiva del Getafe Atlètic. Ahir va ser davant del Meristar per 1-3 el partit jugat al pavelló de Blancadona. Amb aquest apunt del futbol sala ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 50 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí, explicant-vos que el darrer estudi d'un equip científic liderat per l'associació Sharkmed deixa en evidència la necessitat de reforçar la protecció dels taurons i les rajades a les aigües de les Balears. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ja contempla un pla pioner amb mesures formatives, informatives i científiques per la conservació d'aquests animals en aigües de l'arxipèlag.
A les nostres aigües, justament, hi ha recollides 32 espècies de tauró, 27 de ratlles, de rajades i quimera, i una de quimera. Però l'existència de més de la meitat d'aquestes espècies està amenaçada. A les Balears, la tintorera és una de les més habituals, però també ha entrat en perill crític d'extinció. Ho explica Agustí Torres, president de Sharkmed.
Però també hem de desmentir que n'hi hagi més cantes, perquè quan la gent veu les notícies que de vegades apareix una tintorera, una platja, això, diu, no, és que ara n'hi ha moltes. No és vera, al contrari, n'hi ha molt poques comparades amb les que hi havien passat i amb les que hi hauria d'haver. I el que passa en realitat és que quan apareix una platja, tothom va amb un mòbil.
El projecte de Sharkmed ha emprat metodologies científiques innovadores i respectuoses també amb el medi ambient, com per exemple l'extracció d'ADN ambiental i el seguiment per satèl·lit de mantes. S'han analitzat prop de 3.500 hores de gravacions així mateix, enregistrades tant de dia com de nit, amb les quals s'han pogut observar 12 espècies de ratjades i 5 de taurons. Per primera vegada s'han documentat imatges d'exemplars vius de taurons boca dolça a les Balears, que habita aigües profundes i pot assolir fins a 5 metres de longitud.
Els taurons, com a grans depredadors, compleixen un paper molt important controlant la població de les espècies de les quals s'alimenten. La seva presència és vital per la biodiversitat.
Això mateix, per exemple, pot passar amb espècies tan emblemàtiques com són els anfossos, que hi ha hagut epidèmies que s'han carregat fins a un 50% de la població dels anfossos. Això, si hi hagués depredadors que controlessin aquests animals malalts, no passaria.
En una propera fase del Pla de Recuperació i Conservació del Govern, els responsables del projecte preveuen explorar amb més precisió la comunitat de taurons i rajades de les Balears.
Segons Agustí Torres, els resultats mostren alguns indicis de recuperació d'aquestes espècies fruit de les mesures de gestió adoptades en els darrers anys, però també evidencien que les poblacions de taurons i rajades encara estan lluny d'assolir un bon estat de conservació.
S'ha d'aconseguir més informació sobre les poblacions d'aquestes espècies, s'ha de conèixer millor alguns temes que pràcticament se desconeixen, com puguin ser rutes migratòries, estacionalitats, com puguin ser zones de cria.
El govern, per part seva, ha anunciat que continuarà fent feina per reforçar la protecció d'aquestes espècies i garantir un futur sostenible per la Mar Balear.
I encara en plana mediambiental, afegir que ha entrat en vigor aquest mateix cap de setmana el Tractat Global dels Oceans, un acord històric que dona llum verda per protegir el 30% dels oceans del món de cara a l'any 2030. Actualment, només el 0,9% de la mà oberta compta amb mesures de conservació.
I ara, per primera vegada en la història, es podran protegir legalment les aigües internacionals mitjançant la creació de santuaris en alta mar que ajudaran a mitigar la crisi climàtica, diuen, i es podran regular així totes les activitats humanes que hi tinguin lloc. Al voltant del 37% de les reserves pesqueres estan sobreexplotades, alerta Greenpeace, i aquest acord pot portar beneficis, millor dit, a les espècies de peix de les Balears. Ho explica Anna Pasqual, responsable d'Oceans de l'ONG.
Pues va permitir que especies, que estas especies que están en peligro, pues se recuperen, y muchas de estas especies son altamente migrantes y por lo cual pues sabemos que protegiendo el alta mar también vamos a, digamos, a favorecer los stocks de las poblaciones locales de todos los países.
Els oceans són clau per la lluita contra el canvi climàtic i ajuden a més a reduir desastres naturals com les onades de calor i l'augment de les temperatures de la mar, diu Pasqual de Greenpeace.
En el bar Balear se nota, cada año aumenta el... O sea, digamos que sobrepasamos el límite de temperatura, ¿no? Todos los años se marcan récords de aumento de temperatura en el mar, que en el caso, por ejemplo, de la Posidonia, sabemos que es súper perjudicial. Y esto está súper relacionado, por ejemplo, también con el turismo, ¿no? Porque que tengamos estas aguas tan claras en el mar Balear, se lo debemos en gran parte a la Posidonia.
Greenpeace demana al govern espanyol que doni suport a la creació dels primers santuaris marins a alta mar.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I obrim ara l'agenda cultural. L'onzena edició del Festival Mal del Cap a Eivissa continua la seva programació el pròxim dijous amb una cita dedicada exclusivament a la poesia contemporània. Es farà en un dels espais culturals més emblemàtics de l'illa, Can Jordi Blues Station.
El recital reunirà veus com la de la poeta eivissenca Jessica Ferrer i la de Paloma Chen, poeta i periodista guardonada amb el Premi Nacional de Poesia Jove Fèlix Grande, una trobada poètica que combinarà lectura, reflexió i conversa en un format, a més, accessible. Seguint la filosofia de l'organització, l'activitat serà totalment gratuïta perquè tots els públics puguin gaudir de la cultura. Ho explica Pedro López, organitzador del festival.
Nosaltres sempre, des d'un principi, ens agrada que tot el món pugui gaudir de la cultura i aprofitar també els espais que a Eivissa ja es fan servir i que tenen una miqueta ja de públic fidel, com és Can Jordi o el cinema que es fa a Can Jeroni els divendres, on fem dos activitats, perquè també pensem que és una forma molt potent de no només de gaudir la cultura, sinó de que la gent també s'animi a fer coses.
El festival Mal del Cap va néixer el 2014 de la inquietud d'un grup de joves eivissencs que trobaven a faltar oferta cultural alternativa a l'illa.
I que moltes vegades ens veiem mirant vols només per a veure una pel·lícula, una obra de teatre o alguna mena d'oferta cultural que aquí, sobretot als mesos d'hivern, no sol arribar.
Després de la sessió d'enguany de poesia, el Festival Mal del Cap continuarà les seves activitats fins al 21 de març. Una de les pròximes cites serà la projecció de la pel·lícula Balearic, presentada també a Sitges, i un col·loqui amb el seu director, Ion de Sosa, el 30 de gener a l'Auditori de Can Jeroni.
I el grup de teatre Corriola, de la Fundació Esgarrovedinca, estrena l'obra Qualsevol hora és bona. Amb un profund rerefons social, es representa la realitat quotidiana que d'un grup de personatges, cadascun amb un importantíssim missatge sobre la salut mental.
L'escenari principal és un banc on es troben dos desconeguts i mantenen una conversa que canvia la manera de veure la seva vida. Com diu el títol de l'obra, Qualsevol hora és bona per escoltar, xerrar o demanar ajuda, exposa el director Manel Serrano.
I són petites històries que jo he agafat amb un gambaner i he fet una dramatúrgia i he enllaçat un poc amb aquest esperit que és el tema de la salut mental, no? Que té tan poca visibilitat a la societat, però quan tu toques de prop, quan fas feina amb ells, te dones compte de l'importància que té.
La Fundació Esgarrové és una entitat social sense ànim de lucre que treballa per a la recuperació i la inserció social i laboral de persones amb dificultats psicològiques, xerrano, i està en constant col·laboració.
Són persones que tal vegada han hagut de ser sempre que les escoltin i són molt bons escoltadors de persones.
L'obra de teatre, aquesta obra de teatre, es representarà a la planta baixa de l'estació, a la seu de la Fundació Esgarrové, a les 7 de l'hora baixa del dia 30 de gener. En finalitzar hi haurà un col·loqui perquè els actors i les actrius puguin explicar com s'han sentit durant aquest procés d'actuació.